Les dues en punt, l'hora de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Vuit lligues, ni una més ni una menys. L'Hostalpool Natació Sabadell ha recuperat l'hegemonia. El waterpolo de casa nostra amb una temporada, podríem dir, immaculada en les competicions domèstiques, victòria a la Supercopa, victòria a la Copa de la Reina i ara també a la Divisió d'Honor Femenina. En el palmarès de la Lliga, el club ja avantatja en 7 títols al medi, el segon, 18 pel Sabadell, 11 per les del barri de Sants de Barcelona, i si agafem totes les edicions senceres de tota la història entre tots els rivals del club, no en tenen tantes, 16 entre Mediterrani, Catalunya, Molins de Rei, Ondarreta d'Alcorcón i Mataró, que no pas les 18 de l'Hostalpool. I tot gràcies al 7-9 d'ahir a Mataró, i tot un any després que la federació decidís ser un dels pocs esports que no deixava desert el títol perquè la pandèmia havia interromput la Lliga, sinó que li donava el Mataró, que en aquell moment era el líder de la fase regular sense disputar play-offs ni res. El Sabadell recupera la corona, però David Palma, l'entrenador, tampoc ha volgut remenar massa el tema del que va succeir la campanya passada.
Lo que pasó el año pasado ya está olvidado. Lo importante es que hoy hemos conseguido ganar el título, que era el objetivo que teníamos, y ya te digo, estoy feliz de volver a ser campeón de la Liga Nacional y muy feliz con mis jugadoras, darle las gracias a mi equipo técnico y a todo el apoyo que recibo del club cada día.
Amb el waterpolo i amb un nou èxit de les noies d'or del club, comencem aquest Hotel Suís del dimarts 18 de maig del 2021.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un Hotel Suís que fem gràcies al gran Roger Benet a les vies de so. Comencem.
Es comenta la recepció.
Com ahir, ens mourem principalment entre el waterpolo i el futbol, amb el títol de Lliga de l'Hostalpool femení i amb les paraules d'Antoni Hidalgo en la prèvia de l'Alcorcón Sabadell de demà. Acaba de comparèixer fa una estona el tècnic de Canovelles. A més, tindrem futbol sala, bàsquet o handbol.
I fora de l'hotel?
Avui comença justament l'antepenúltima jornada de segona divisió amb 3 partits, a les 7 a Cartagonova, Cartagena-Almeria, i a 9:15, déu-n'hi-do aquest, Albacete-Lugo i també Ponferradina-Espanyol. Ahir el Girona va guanyar 1-0 l'Sporting amb gol de Juanpe, el que permet als gironins ser cinquens, amb 3 punts de marge sobre el primer que no jugaria al play-off. A més, Allegri i Raúl sonen com a candidats a la banqueta del Madrid a l'espera de la confirmació del comiat de Zidane a finals de temporada. Benzema també apunta a la selecció francesa. El punta tornaria per l'Eurocopa després d'anys sense ser-hi. Una Euro que es perdrà Ter Stegen, que un cop el Barça s'ha quedat sense opcions a la Lliga, passarà pel quiròfan per operar-se del genoll. Més intervencions, Aleix Espargaró operat al braç, i en bàsquet, Melwin Panzer ha reforçat el Baxi Manresa mentre la penya ha rescindit Demetrius Jackson. Per últim, el Giro d'Itàlia té avui jornada de descans, un dia al qual arriba el colombià Egan Bernal com a líder amb la màglia rosa. Ahir la victòria d'etapa va ser per l'esprinter Peter Sagan. L'eslovac es va imposar a la línia de meta de Foligno, a Gaviria i Simolai.
I a les xarxes socials.
Foto al perfil d'Instagram de David Palma, l'entrenador del Natació Sabadell, abraçant el seu homòleg al Mataró, Dani Ballart. Em perdonareu que llegeixi literalment el que ha escrit el tècnic de l'Hostalpool. Diu així: menudas batallas, amigo, un placer haber competido contra ti y tu Mataró. Se me ha fundido el cerebro, mamón. La resposta de Ballart: un placer compartir contigo y tu equipo estos festivales de partidos. Contento por ti, amigo, y espero repetir partidazos la temporada que viene.
De quin partit no estarem pendents?
Del Panathinaikos contra el Doxa Dramas, a 3:15, ronda de descens de la Superliga 2 grega.
Avui celebra el seu aniversari.
35 anys, celebra l'ascens del Sabadell a primera divisió contra l'Atlético Madrileño. Malauradament és l'últim a l'elit que han viscut els arlequinats. Avui, per cert, també és l'aniversari d'un dels integrants de l'actual plantilla del migcampista del Centre d'Esports, Iker Hundabarrena.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. al web radiosabadell.fm.
Cinc minuts, 28 segons per sobre de les dues. Entrem en matèria avui, igual que ahir, en waterpolo i amb un títol més. Aquí a les vitrines, l'Estalpol Natació Sabadell ha aixecat la seva 18a Lliga Femenina de Waterpolo. Ahir, en el tercer i definitiu partit de la sèrie, de la final, el club va superar per 2 gols de diferència, 7-9, al Centre Natació Mataró, a la piscina Joan Serra, al Maresme. Com en els anteriors partits, el Sabadell va anar per davant en el marcador gairebé en tot moment, després d'un inici en el qual, sorprenentment, cap dels dos equips van veure porteria en un quart i mig, en 12 minuts. L'avantatge de sabadellenc no va passar en cap moment dels 4 gols, però a diferència del primer partit, aquest cop sí l'Estalpul va saber administrar bé la renda per arribar guanyant de 2 i celebrant el títol de Lliga. Una de les claus, Maica García, amb els seus 3 gols des de la boia, igual que en el segon partit a Can Llong. Una altra clau, les intervencions de la portera, de Laura Ester, que explica així com han anat, de menys a més, en aquesta final, tot en 3 dies.
3 dies molt intensos. Era un playoff diferent als anys anteriors, ja que era en 3 dies, tu jugaves tot. Jo crec que hem anat de pitjor a millor, millorar mica en mica els petits errors que hem pogut fer als partits anteriors i al final ens emportem la Lliga, que és l'important.
És l'important, aquest nou títol a les vitrines de Can Llong, a diferència d'anteriors temporades, abans, evidentment, de la pandèmia. Aquest cop va tocar recórrer el tercer partit de la final per acabar recuperant la corona. El partit d'ahir, com dèiem, era tot o res a caixa o faixa, i Laura Ester confessa que dins del vestidor això va implicar una motivació extra.
Sabíem que era l'últim partit, sí o sí, si tant si perdíem com si guanyàvem, era l'última oportunitat de poder guanyar aquesta lliga que ens feia especial il·lusió, si per les que ens quedem i les que marxen. I bueno, si hem donat tota l'aigua i s'ha demostrat.
En concret, Rutariño i la russa Katia Tankeva són les jugadores que marxen, les que ja han confirmat que no seguiran la pròxima temporada a l'Estalpul Natació Sabadell. En els pròxims dies segur que tindrem temps per escoltar-les, valorant una miqueta la seva etapa aquí a Sabadell. Ahir ja comentàvem una curiositat, feia una dècada que no s'arribava a l'últim partit, el tercer de la sèrie d'una final de Lliga. Va passar aquest cop i va tenir com a protagonista la Laura Ester, que aleshores també va veure's com a portera clau en la victòria del seu equip al Mediterrani i que aquest cop va repetir experiència, ho va fer amb el Sabadell. Pajarito, evidentment, tenia controlada l'estadística.
Ahir vaig veure un tuit que deia feia anys que no s'anava al tercer partit de Lliga. I just estava amb Katia i dic, mira, o sigui, la vegada que va ser el tercer partit vaig guanyar jo la Lliga, o sigui que espero que així sigui, que puguem guanyar demà el tercer partit i al final ho hem aconseguit.
Es van complir els pronòstics de la Laura Ester, que, com dic, en les dues últimes edicions que ha requerit un tercer partit de la final, en totes dues va ser clau en la victòria, en aquell cas del Mediterrani contra el Sabadell, en aquesta ocasió de l'Estalpul davant del Mataró. Sense massa marge per les celebracions, tot i que, evidentment, com requeria l'ocasió, també van haver-hi. Avui mateix, l'equip de David Palma torna a jugar una final, segurament un pèl més descafeïnada, la Copa Catalunya a les 7 del vespre a casa contra el Terrassa. Just després, a 9:15, el masculí també s'enfrontarà a l'Atlètic Barceloneta en les dues finals consecutives que es viuran a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. Evidentment, com diem, la final d'avui té menys prestigi i hi ha menys en joc que no pas la d'ahir, amb tota una lliga en joc. Va seguir la enfrontament des de la Joan Serra de Mataró i acompanyat del Roger Benet, el Pau Vituri, que després, en plena celebració, va poder conversar uns minuts amb l'entrenador del conjunt sabadellenc, amb el David Palma.
Tres lligues ja, al Sarró. David Palma, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La millor de les tres?
Sens dubte.
Perquè clar, les dues primeres tenies un superequip. Sí que és cert que hi havia equips com el Mataró, com el Sant Andreu, que posaven les coses difícils, però no tant com aquest Mataró, que us ha forçat el tercer partit i us ha obligat a treure la versió de campiones.
Totes són molt maques, no? Tots els títols són macos, però hòstia, aquesta, després de que semblava que es desmuntava aquí l'equip, que ens va costar molt la temporada passada, hòstia, de fer equip perquè no hi havia jugadora, donada la pandèmia, el tema olimpiada que no permeten, no hi ha jugadores, no hi ha mercat. Bueno, ens hem refet bé, penso que sí que és la que més m'ha agradat, no? Teníem aquí un Mataró molt, molt reforçat, molt ben posat, factor camp, que era, ja, veníem a totes aquí a l'últim partit de la Lliga regular i vam perdre aquí al final de l'última part, i al perdre el factor camp, pues, ja sabia que seria determinant, perquè costa aquí jugar, és, el so, l'aire és molt diferent. Ja et dic, molt, molt content, i sí que és la que més m'ha agradat de guanyar.
Perquè, a més, avui ha estat un partit en certa manera similar al del primer, no? Segurament sí que és cert que ha costat molt marcar, 12 minuts perquè arribés el primer gol, però s'ha anat fent la goma, un, dos gols, i no ha passat segurament, la diferència ha estat en els petits detalls de l'altre dia, eh? Avui heu estat molt, molt, molt serioses en defensa.
Sí, bueno, ja havíem parlat amb les noies, no? Sabíem, tercer partit seguit, pues, físicament arribes com arribes. S'ha fet la piscina, pues, semblava que fos de 50 metres avui, o sigui, me costava molt arribar a fer gol, el llançament se'ns anava fora, però tant per un equip com per l'altre, sabíem que passaria això, que seria un marcador curtet de 7-9 i que ens havíem de posar aquí molt, molt serioses en defensa, i pues, si davant tinc 4, pues, t'enxufo 4, perquè si no serà complicat avui.
En certa manera recupereu també l'estatus, no?, a la Lliga, que també... Home, allò en el palmarès agrada veure el Sabadell abans que el Mataró, anem a dir-ho així.
Sí, no, la veritat que penso que estem fent molt, molt, molt bona feina a nivell directiu, tant, ja et dic, a nivell d'entrenador, jugadores, amb el Xavi Balaguer, que el tinc aquí darrere, reforçant l'equip i treballant molt dur als despatxos per fer una bona plantilla, i ja et dic, content, i la nostra obligació sempre és fer equip per estar a dalt i guanyar títols nacionals i guanyar Champions, i content d'estar a nivell nacional un altre cop a dalt. Al final hem guanyat Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina i Lliga, i si demà guanyem la Copa Catalana, doncs pues, un 4-5. Trobo que serà una temporada fantàstica. Sempre ens queda allò, el regús aquell una mica mar de no haver aconseguit títol europeu, però és que guanyar cada any algun títol europeu és complicat.
Molt complicat, eh? Que només pot guanyar una a tota Europa. Vos, en aquest cas, si li sumem la Copa Lent. Parlaves ara del treball que feu amb el Xavi. Ja sé que tot just acabeu de guanyar la Lliga, però la idea és donar-li continuïtat a això, la temporada que ve? Millorar fins i tot el que hi ha?
Sí, no, o sigui, ja fa dies que estem treballant, dies i setmanes, treballant amb la configuració de l'equip. Ha sigut un final de temporada molt exigent a nivell d'això, de planificació de cara a la temporada, perquè no ens agrada molt l'entrenador d'això, d'estar competint, disputant títols i tenir de pensar a qui has de fitxar o qui no ha de continuar o qui en marxarà, perquè també la jugadora té molt a dir aquí, no? Hi ha molta pressió, però és que això no para, sí que evidentment l'any que ve estic segur que reforçarem a l'equip i voldrem anar amb una miqueta més de contundència a Europa, sobretot, i al final Mataró està fent el mateix, intentarà reforçar l'equip, i si et quedes al darrere, pues, t'acabarà guanyant Mataró o Terrassa.
Escolta, David, l'última, no sé com us ho fareu per jugar demà, aquesta final de la Copa Catalunya. Avui hem rebut aquesta notícia una mica amb incredulitat. Sí que és cert que les dates són les que són, i hi ha jugadores que han d'anar amb la selecció ja per preparar els Jocs Olímpics, però clar, és que serà el quart partit en 4 dies, i serà una altra final, amb tota la destensió segur que porteu ara mateix al cos.
Serà difícil demà. No, serà difícil. Bueno, jo crec que ens ho agafarem amb la... Bueno, serem rigoroses, o sigui, anirem a guanyar el partit, el que passa que avui serà complicada, la tarda nit serà complicada. Tenim jugadores que marxen demà, les estrangeres ja marxen demà perquè s'han de fer ja el test amb la seva selecció, s'han de vacunar. Bueno, pues afrontarem el partit, ja et dic, amb el que tinguem. M'ho prenc com... Anirem a guanyar, anirem a fer el 4 de 5 títols, no? Evidentment. Però clar, tinc jugadores que estan molt tocades i m'agradaria donar l'oportunitat a jugadores joves i que n'aprenguin també a disputar una final. Trobo que és maco també poder donar minuts a jugadores joves en una final de la Copa Catalana. Vaig amb aquesta línia. Té molt avantatge el Terrassa, és evident. Però bueno, penso que tenim la qualitat per apretar.
Res a veure, amb el que heu fet a la Lliga, que la veritat és que ha estat un tros de final, sobreposant-vos a la derrota del dissabte, guanyant l'endemà, guanyant també avui, 7-9, i això és el que importa. David Palma, gràcies i moltes, moltes felicitats pel que heu fet.
Gràcies a vosaltres, Pau, per tot.
Un quart d'hora clavat per sobre de les dues. Completem la informació d'aquesta final de la divisió d'honor de waterpolo femení amb la lectura maresmenca. Era un duel, com dèiem, en començar a les banquetes entre dos amics. David Palma i l'ex del club Dani Ballart, l'entrenador de les mataronines, ha valorat molt positivament la temporada que han fet. Per Ballart, la nota que li posa l'equip és molt alta, tot i haver fregat uns quants títols i no haver-se pogut embutxacar cap ni un.
El tener un propósito a inicio de temporada, el intentar ser un grupo excelente. Realmente hemos sido un grupo excelente, es el mejor grupo que he entrenado en mi vida. Y yo creo que el resultado ahí está, ¿no? Cuatro finales en una temporada. Desgraciadamente las hemos perdido todas, pero bueno, el carácter ganador de lucha que ha demostrado este equipo es maravilloso.
De fet, i pensant en el futur, Dani Ballart ha promès més guerra en les pròximes temporades pel tècnic del conjunt maresmenc. Han establert les bases per poder fer coses importants en aquest futur.
Evidentemente estamos tristes porque hemos perdido, pero no sabéis lo inmensamente feliz que estoy. O sea, esto ha sido una temporada muy difícil, muy complicada, de tirar para adelante. Por suerte, fíjate qué día más maravilloso nos encontramos hoy, con sol. El panorama, la foto es maravillosa. Hemos visto un grandísimo partido. Es una gran final donde evidentemente tiene que haber un marcador. Felicitar al Sabadell por la victoria y nosotras a seguir trabajando de cara a la temporada que viene. Y como tú dices, estos son vitaminas para seguir.
Com sabeu, el títol de Lliga el tenia el Mataró, el primer de la seva història en polèmica, ja que la federació va donar-li el títol a l'equip maresmenc sense jugar quan la pandèmia va interrompre la Lliga i les mataronines lideraven la fase regular. Ara la Lliga torna a Canllonga en el que és el 18è títol de la competició domèstica a les vitrines sabadellenques.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I encara dins de l'aigua, Marina García ha estat tercera a la seva sèrie del 100 braça en el que era la seva estrena aquest matí a l'Europeu de Budapest de natació. La bracista del Club Natació Sabadell ha aturat el crono al minut 8 segons i 69 centèsimes, el que no li ha valgut per passar el tall a les semifinals. La barcelonina s'ha quedat a 6 dècimes, justament, de la classificació. A més, l'ha marcat la nedadora que ha nedat per sobre seu a la seva sèrie, és a dir, l'Estònia Maria Romaniuk. Dijous serà el torn dels 200 braça, el que és la gran especialitat de Marina García. I ahir, a la jornada inaugural, Catalina Curro va ser vuitena a la final dels 400 estils, nedant 2,5 segons més lenta del que ho havia fet al matí a les sèries. La nedadora balear del club estava satisfeta sobretot per haver tornat a la final d'un europeu un cop superades les 3 intervencions d'un tumor al cervell.
Estic molt contenta d'haver tornat a un europeu, després d'any més tard, de poder haver tornat a anar a la final. M'agradaria haver fet una mica millor, però bueno, no m'ha donat temps a recuperar del matí a la tarda i res, no seguir treballant, seguir lluitant i ha sigut molt bona sensació tornar a una final.
Divendres, més de Catalina Curro a Budapest en aquests campionats d'Europa, i Òscar Salguero, l'altre nedador del club present a un europeu, en aquest cas el paralímpic, es va estrenar ahir a Madeira, a Funchal, a Portugal, amb un cinquè lloc a la final dels 200 estils, amb millor marca personal i amb rècord d'Espanya. El dels marinals nedarà dijous al relleu i dissabte clourà la seva participació a l'europeu amb el 100 braça.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Esta pelota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, quarantena jornada de la Lliga Smartbank aquest dimecres a partir de 6:45 de la tarda i en directe des del municipal de Santo Domingo, Agrupación Deportiva Alcorcón, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, anem a parlar de futbol, anem a fer la prèvia com correspon de l'Alcorcón Sabadell. Quin partidàs, mare de Déu, que tenim demà a Santo Domingo. Què tal, Sergi, com estàs?
Bona tarda.
Sergi Garcés, preparat per anar cap a Madrid, amb nervis o no?
No, no, no.
Cap ni un?
Ara ja no. Ara ja...
Què vol dir ara ja no?
No, vull dir, ja ha passat totes les etapes del mal rotllo, allò, la decepció del diumenge, passa la tranquil·litat, i ara ja tranquil·litat fins als últims minuts de demà.
Doncs fins les 7...
No, igual amb un 0-3 en el minut 60 se n'acaben tots els nervis de cop, eh? Ja també t'ho dic.
Signo amb sang el que acaba de dir el Sergi ara mateix. Va, anem a parlar del centre d'esports, perquè avui ha tocat últim entrenament. La veritat és que la setmana ha estat molt curta, com no podia ser d'una altra manera, jugant diumenge i jugant dimecres, i a més amb desplaçament, perquè avui mateix ha parlat Antoni Hidalgo, de seguida l'escoltem, i d'aquí a no res, marxen cap a Madrid. Crec que és vol comercial per anar i charter per tornar per al tema de logísticament, de l'hora del partit, a les 7 del vespre, però vaja, avui ultimant els preparatius d'aquest partidàs.
Sí, d'aquest duel directe, al final de la classificació, recordem, només 2 punts de diferència entre el conjunt madrileny i el centre d'esports Sabadell, en benefici de l'equip d'Anquela, que va amb 42 per davant del conjunt d'Antoni Hidalgo, i oportunitat, qui sap si l'última, tant de bo que no, d'arribar amb opcions reals de permanència fins al final, perquè ara sí que el Sabadell pràcticament s'ha d'aferrar a saber que arribarà l'última jornada, en el millor dels casos, doncs jugant-se aquesta permanència, i gairebé que ho signem tots plegats, que haver d'arribar en duva amb la necessitat de veure, no sabem si depenent d'ells mateixos, si depenent d'altres combinatòries, però en tot cas sabent que tant de bo la jornada 42 no sigui del tot intranscendent pel conjunt arlequinat. Això sí, gairebé tots els càlculs, ho dèiem ja ahir, Adri, bé, ho dèiem gairebé des que va acabar el partit contra el Tenerife, ara ja passen per no fallar demà davant l'Alcorcón. Demà s'ha de guanyar l'Alcorcón. De no guanyar, encara hi hauria opcions matemàtiques, depenent de com es donin la resta de resultats, és a dir, que ningú pensi que el Sabadell podria quedar descendit aquesta jornada. Passi el que passi, no es pot donar aquesta combinació, veient les distàncies que hi ha, però, evidentment, tot el que no sigui demà guanyar et complica, i molt, el futur immediat de cara a aquesta temporada 2020-2021.
De fet, al canal de Telegram dels Esports de Ràdio Sabadell ja hem enviat la gràfica actualitzada del Roger Benet amb els partits que resten, amb tot el calendari de la part baixa de la classificació. Però és que, per exemple, avui, que hi ha un partit entre l'Albacete i el Lugo, és que, clar, és la jornada dels duels directes, aquesta intersetmanal, i avui que hi ha un Albacete-Lugo, l'Albacete, en el millor dels casos, pot aspirar als 46 punts, que serien els que el Sabadell podria sumar, fins i tot perdent avui. I el conjunt manxec no ha descendit encara matemàticament. Veurem què passa avui al Belmonte en aquest partit contra el Lugo. Però vaja, que les opcions de permanència dels manxecs passa per fer 46 punts i a partir d'aquí fer les pregàries allà on toqui, perquè evidentment no depenen d'ells mateixos. En tot cas, nerviosisme, neguit en l'ambient després de les 2 patacades consecutives, sobretot per les formes com van arribar a Oviedo i especialment a casa contra el Tenerife, diu Antoni Hidalgo, ho ha dit fa una estona a la roda de premsa telemàtica que ha fet el tècnic de Canovelles, que és del tot lògic.
Sí, que és lògic. Això sí, abans de començar a sentir Antoni Hidalgo parlar del partit, del rival, de com cobrirà aquestes 4 baixes importants amb les quals viatjarà avui l'equip cap a terres madrilenyes, ha deixat clar un altre missatge, que ara potser fa un pèl tard, perquè ja estem a la jornada 40, o en portes de la jornada 40, que arrenca aquest vespre, però sí un missatge que crec que se'ns va oblidar a principi de temporada i que l'hem anat oblidant al llarg de tota la temporada, i és aquest.
Se'ns està oblidant en gaudir, disfrutar. Així que, vale, som patidors i som així, i les coses venen com venen, som lluitadors, però també hem de tenir aquest punt de gaudir de la categoria, de la possibilitat de que estem molt, molt més a prop del que honoro a la gent. Hem de ser conscients de que sí, no venim d'un bon partit i no ens agrada a ningú fer el que vam fer l'altre dia, però també hem de tenir aquest punt de treure el pit endavant, de creure, de saber qui som.
Doncs missatge d'aquells de dir... No, no citaré la porta amb el loro que estamos tan mal, que no estamos tan mal, però al final és allò de dir, posem en valor que estem ara mateix lluitant per continuar en el futbol professional, no? Que com dius, potser pel camí l'hem anat perdent, però clar, és que evidentment la temporada ha estat realment molt dura, i llavors el veure tot l'any pràcticament, amb alguna excepció puntual, però tot l'any sempre en negatiu, sempre amb els punts aquells de 2, 3, 5, 1, depenent de la jornada, a quan estic de la permanència, al final se t'acaba oblidant, no?, aquest missatge que deia l'Antonio, que segurament tots l'haguessin signat fa un any, de dir, estem a un punt de la permanència, queden 3 jornades, estem a segona divisió, però que pel camí no hem pogut ni tan sols gaudir, fins i tot per temes que són incontrolables, com el no poder anar a l'estadi.
Sí, i tot plegat, com diem, ell posava avui com a exemple de dir, quan el partit de l'Albacete gairebé ho haguéssim signat tots plegats, quan l'equip va arribar gairebé a tocar fons i arribar a estar fins i tot 5è, recordem, a l'inici d'una jornada, doncs com a últim classificat, depenent encara d'estar viu, insistim, amb la importància que té el partit de demà, i de fet del partit de demà, d'aquesta complicació, d'aquesta dificultat que té el partit de demà, també n'ha parlat, d'un rival que també s'està jugant la vida, insistim, el conjunt d'Anquela amb 42 punts tampoc no té la feina feta, també entra en aquest mar de nervis, en aquesta muntanya russa emocional de la qual de tant en tant en parla avui també Antonio Hidalgo, i també té la feina per fer encara el conjunt alfarero. Per tant, els jugadors del Sabadell, això sí, diu el tècnic de Canovelles, que són conscients de tot el que hi ha en joc, de la importància dels 3 punts i de la importància que té treure endavant el partit de demà.
Ells saben de la situació en la que estem, són els màxims protagonistes d'això, sempre ho he dit. Estan amb aquesta consciència de que ens juguem moltíssim. Has de treballar bé el partit perquè no pots anar com un boig per la victòria, perquè al davant tenim un equip que, ja repeteixo, juga molt bé el futbol, té en els últims partits sobretot molta possessió i que té automatismes interioritzats de fa temps.
I una nova oportunitat, li preguntaven, és l'última, la de demà contra l'Alcorcón? Doncs bé, ha volgut deixar clar que l'última no, que és una més de les que li queden, i tant de bo li queden, com dèiem, fins a la jornada 42 contra el Mirandés al Centre d'Esport Sabadell. És evident que molt tocats tots després de la derrota de diumenge, per inesperada en molts casos, davant el Club Deportivo Tenerife, però com diem, una nova oportunitat, no l'última, per tornar a oferir la bona versió i per oferir aquesta versió que, malgrat alguns resultats, molts resultats, el Sabadell ha pogut tenir davant de rivals de molt nivell i demostrant aquest nivell de competitivitat, que és lògic. L'últim partit contra l'Oviedo ja havien vingut tocadets, i també dic que contra el Tenerife no es va acabar de veure.
Ens ho prenem com l'oportunitat. Al final és el moment en el que estem. Sabem que és un partit vital per nosaltres amb la situació que arribem. I després veurem, no? Després veurem el que passa, perquè has d'estar pendent de tots els resultats, no? Però és l'oportunitat de fer un bon partit, de competir bé, de fer moltíssimes coses bé, com ho hem fet en molts partits d'aquest any, i al final és com ens prenem el partit.
Doncs es prenen el partit d'aquesta manera, els arlequinats, que d'aquí una estona viatgen cap a Madrid, amb aquesta sensació d'haver-hi molt en joc, però tampoc poder afrontar el partit desvestint-te des del principi al darrere i anant a tomba oberta contra un rival que, home, les coses com són, es troba en aquesta part baixa de la taula, està 2 punts per sobre del Sabadell, però el calendari tampoc és que sigui el millor aliat de l'equip alfarero, perquè després ha d'anar a Girona amb l'equip de Francisco jugant-se al playoff i acaba la Lliga, si el que em direu no és garantia de res, i menys últimament, però rebent l'Espanyol, que vés a saber si aleshores ja és o no campió, però en tot cas a Santo Domingo l'última jornada al Corcón espanyol. A banda del que passi demà, el Sabadell podríem dir que començarà a jugar ja avui el partit, l'antepenúltima jornada, en tot el que passi en els primers partits de la jornada.
Sí, perquè a més, en algun d'ells, duels autènticament fratricides, duels directes entre equips d'aquesta lluita per la zona baixa. Avui toca estar, sense anar més lluny, molt atent al que passi al Carlos Belmonte, com comentaves, en aquest Albacete-Lugo, últim contra penúltim, recordem, l'Albacete, insistim, 3 punts menys que el Sabadell, el Lugo, 40 punts, els mateixos que l'equip d'Antonio Hidalgo, això sí, els gallecs amb l'avareix perdut, o el que és el mateix, el Sabadell amb l'avareix guanyat respecte al conjunt de Lugo, no és l'únic front on tocarà estar tens, i amb tot aquest escenari que se li presenta al Sabadell i amb tònica habitual del que està sent la temporada, diu Antonio Hidalgo que evidentment tot passa per veure més o menys què està passant al teu voltant, però també sabent que el més important és fer la feina a Santo Domingo.
Esto es segunda división y es difícil, ¿eh?, para todos. Pero sí que es cierto que tienes razón, que ahora al final de la temporada pues tienes que estar más pendiente de lo que hacen los rivales. Ya lo dije después de la rueda de prensa, porque si no se te complica un poco más. Pero esto hace hincapié en lo difícil que es la categoría, en lo difícil que es gestionar este tipo de momentos. Y el equipo que mejor sepa gestionar toda esta montaña de rusas de emociones, de arriba a abajo, pues será el que al final estará por encima.
De moment és evident que el diumenge passat a les dues no va gestionar del tot bé les emocions o no va saber ensortir-se'n el Sabadell contra el Tenerife. Demà una nova revàlida, segurament l'última, per reenganxar-se, per fins i tot poder treure el cap de la part baixa de la classificació, depenent de com vagi la cosa. Però així d'entrada, amb un peatge que s'ha de pagar i que és realment dels que compliquen les opcions sabadellenques a Madrid, al Corcón, perquè ni Grego, ni Edgar, ni Néstor Querol, ni Stoichkov, cap dels quatre, podrà jugar per culpa de la sanció, de l'acumulació de targetes. Per tant, Sergi, és un hàndicap importantíssim pel Sabadell.
Així és. Compleixen en aquest cas cicle tots quatre jugadors, tots van veure la cinquena targeta de cicle en l'últim partit contra el Tenerife, i sobretot, avui li preguntava de fet al nostre company, el Sergi Parc, per aquest escenari que se li presenta a Antonio Hidalgo, mirant que tres de les quatre baixes són en la zona ofensiva. Néstor, Edgar i Stoichkov, tres jugadors de tall ofensiu, i que això també pot passar molta factura. Es redueixen les opcions. Evidentment, aquí sí, tirant de discurs de tòpic d'entrenador, Antonio Hidalgo deixant clar que té peces, menys, però té peces per poder jugar demà.
A part de dalt, amb tres efectius menys, pues, tens més possibilitats d'escollir, no? Però el més important és que els jugadors que surtin convençuts del que han de fer, de posar-li aquesta passió i aquesta il·lusió per treure una victòria importantíssima per nosaltres i pel club, per la ciutat, sobretot pels nostres aficionats, i que aquesta absència no es noti.
Et faig la pregunta que llançava ahir al Tribuna Preferent al Pau Vituri, per cert, qui vulgui recuperar el programa, el podcast d'aquesta emissora, radiosabadell.fm, podeu trobar al Tribuna Preferent. Tenint en compte totes aquestes baixes i com acostuma a jugar Antonio Hidalgo, en posicions més ofensives, Aaron Rey, Guruceta, Juan Hernández, Eber, Víctor, jugadors que potser han actuat més en el carril, però que arribat al cas podien jugar més endavant, o fins i tot un tribot, per què no? Adri Cuevas, Boni, i per darrere d'ells un de Barrena al mig del camp. Quina creus i quina voldries tu de les diferents variants que té Antonio Hidalgo sobre la taula, tenint en compte tantes baixes al davant?
Doncs jo jugaria amb nou fixa, de moment, ja sé,
Guru, per tant.
Amb Guruceta, sí, és l'únic davanter que et queda, i a partir d'aquí sí que, entre cometes, revolucionaria els acompanyants a la part d'atac. Em sembla que ja ho vaig comentar ahir. Aaron Rey, per mi demà, ha de tenir lloc fixa en l'11 titular, i a no ser que l'aposta sigui per aquest tribot que comentes al mig del camp, és a dir, un de Boniquet i Adri Cuevas, si només en fossin dos d'aquests tres, a l'altre costat Eber Pena. Aquesta seria l'aposta, però també et dic que ho veig complicat, eh? No crec que sigui aquesta. Veig més aquest tribot al mig del camp. I fins i tot et dic un Juan Hernández, Aaron, un dels dos jugant com a fals nou, algun sistema d'aquests, que no pas el que t'he dibuixat d'inici.
Doncs estarem atents demà als vols de 6:15 de la tarda aproximadament per saber quina és la idea, que evidentment no ha acabat de dibuixar, només faltaria Antonio Hidalgo en la prèvia del partit de demà al Corcón, i que sigui per amagar una mica de cartes. De seguida li preguntaré també per les cartes al Sergi Parc, que ens portarà l'actualitat de l'agrupació deportiva del Corcón amb les paraules d'Anquela. Per rematar el tema, Sergi, per alliberar-te tu també, la jornada, com dèiem, comença avui, i déu-n'hi-do amb la jornada, perquè és en majúscules la jornada. Evidentment, l'última és on es decidirà tot, però en aquesta hi ha molt duel directe.
Sí, poden quedar coses molt, 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 molt definides, perquè hi ha partits amb presència de rivals directes, fins i tot duels, com hem comentat abans, entre dos equips d'aquesta zona baixa de la classificació. Per tant, moltes coses a decidir. De fet, per començar avui, 7 del vespre, ja hem d'estar atents. Bé, potser és el menys atent de tot, però encara se li podria complicar la vida. hi ha un Cartagena-Almeria.
T'he dit algun cop que em cau bé, Rubi?
Sí, ja veurem com li va. No li van gaire bé les coses a Rubi, que se li està...
Bon incendi tenen al vestidor.
El galliner se li està capgirant.
Diuen que Makaritze i Omar Sadik, és a dir, el porter i el davanter, es van fins i tot estomacar al vestuari després del partit contra l'Albacete. O sigui, que déu-n'hi-do.
Tensió també a la part alta de la taula, en aquest sentit. A 2:15, Albacete-Lugo, aquest duel que comentàvem, ara mateix últim contra penúltim, i a la mateixa hora Ponferradina-Espanyol. Pel que fa demà, a banda de l'Alcorcón Sabadell, insistim, 7 de la tarda, Santo Domingo, des de mitja hora abans, aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell, a la mateixa hora, apunta-t'ho bé, Logroñés Fuenlabrada, per tant, més del Fuenla que Fernando Torres. Al 2:15, Tenerife-Mallorca i Mirandés-Leganés, i ja per dijous tancarà aquesta quarantena jornada Sporting Las Palmas i Màlaga-Girona a les 7, a 2:15, Rayo Oviedo, i un altre tros de partit, Real Zaragoza-Castellón, acompanyant tots en el desig a Pau Vituri.
Doncs, com diria la dita, a tot arreu se'n fan de bolets quan plou, pensant una miqueta en el tema d'Almeria i d'aquestes garrotades que hi ha hagut al vestidor. Estarem atents, però com dic, insisteixo, el calendari que va preparar el Roger és un calendari de capçalera, per tenir-lo sobretot a punt aquesta setmana, pensant en el que queda i si sou dels que us agrada fer pronòstics, pensant en si, per exemple, com dèiem abans, el Corcón té un calendari més difícil o més fàcil. Gràcies, Sergi. Fins ara. Dos quarts i mig de 3 de la tarda, creuat des de fa una bona estona a l'equador del programa d'avui. I a tot això, l'Alcorcón arriba al partit de demà amb 42 punts. Per tant, un parell de puntets per sobre del centre d'esports. Fora del descens, s'ha de dir, perquè la permanència, vaja, el Sabadell la té a un punt. I per tant, ara mateix les urgències no ofeguen tant l'equip d'Anquela com el d'Antonio Hidalgo. Veurem demà a les 9 de la nit com queda el panorama. Sergi, per què tal, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
Avui seràs l'home al Corcón. Per Vinga. Tant, explica'm una miqueta, a part de, després de perdre contra el Mallorca, com arriba al conjunt. Sempre he tingut el dubte de si hauríem de dir-li terrissaire o no, per allò d'alfarero. A mi em sona fatal.
Sí, o sigui, la traducció literal és terrissaire, com dius, o terrisser, fins i tot crec que existeix en català, però...
L'equip madrileny. Deixem-ho així. Com arriba l'Alcorcón al partit?
O l'equip d'Anquela, si vols que el sentirem ara parlar també, que ha comparegut en roda de premsa després de l'entrenament.
És curiós, per cert, perquè Anquela és el segon cognom. I el seu primer saps quin és o no?
Sorprèn-me.
Et sorprèn. És un rival directe. Es diu Juan Antonio Albacete Anquela.
Mira,
o sigui que té
doncs
aquí
aquesta
la...
no la sabia. Fixa't.
Doncs mira, allò de no aniràs a dormir mai sense saber una cosa més, doncs avui és el dia.
Rival directe, l'Albacete espero que no ho sigui, perquè si... millor que no ens comparem amb l'Albacete, que a tot estirar pot aspirar als 46 punts, si no ho vaig errat, i home, la salvació podria ser els 46. Jo ho veig una mica complicat, però bé, veurem fins on arriba el conjunt manxec.
No vols, per tant, que avui guanyi l'Albacete contra el Lugo?
Sí que vull que guanyi, però...
Però que quedi aquí,
però el tema. Que no ens comparem tampoc amb l'Albacete, sinó que mirem més amunt. Bé, va, pel cas, Adri, com dius, l'Alcorcón ve de perdre el camp del Mallorca 2-0, un resultat lògic en aquesta última jornada, però és veritat que en els últims compromisos el conjunt madrileny ha complert. A més de guanyar contra el Castellón, contra el Lugo, contra l'Albacete, és veritat que aquell empat contra les Palmes famós al qual Hidalgo es va referir en roda de premsa per dir que els conjunts que ja no jugaven res, doncs home, per què no confiar, no? Perquè també són equips professionals i també poden donar la talla. Doncs aquest Las Palmas va ser capaç d'empatar Santo Domingo. És potser l'única punxada de les últimes jornades menys lògica de l'Alcorcón per la situació dels equips, perquè, com diem, de les últimes jornades ha perdut contra el Mallorca i contra el Leganés, dos equips de la part alta, i per tant entra dins d'aquesta lògica. Ho repassaves amb el Sergi Garcés, Adri. Aquest Alcorcón està fora del descens, 42 punts, és a dir, una situació més favorable que el centre d'esports, però si pel Sabadell és una final, allà al Alcorcón també fan comptes, perquè, com dèieu, els hi toca anar a Girona, i per tant ells compten que si guanyen demà contra el Sabadell i guanyen a l'última jornada contra l'Espanyol, que no juga res, sumaran un total de 48 punts que donaria per salvar-se. O això és el que esperen, perquè, clar, guanyar a Montilivi, tal com està el conjunt de Francisco, no resultarà una tasca gens fàcil. Dit d'una altra manera, si perd l'Alcorcón contra el Sabadell, estarien obligats a guanyar a Girona per aspirar a la salvació. Per tant, com diem, Madrid, una final també per aquest Alcorcón. I és el que ha recordat Anquela en roda de premsa, que sí, que ara mateix depenen d'ells mateixos perquè al final estan fora del descens, però que si perden, de què servirà?
Es que si miras atrás es importante, depender de uno mismo es importante, pero esto es momentáneo. Esto es lo único que me interesa es el partido mañana. Si los dos somos capaces de competir y de jugar bien al fútbol, pues estaremos cerca de conseguir el objetivo. Si no, pues será difícil, porque aquí no regala a nadie absolutamente nada.
És el que deia Antonio Hidalgo, el tema de les emocions, de la muntanya russa, de sentiments, etc. Ara mateix l'Alcorcón pot veure's amb una certa... Bé, amb un avantatge, no?, respecte a la resta, però penses, és que depèn de com vagi demà el panorama, vés a saber com acaba tot això.
Sense cap mena de dubte. I clar, allò, analitzant una mica com arriben els dos equips, doncs dius, home, el Corcón té 42 punts, està fora del descens, aquesta final contra el Sabadell la juguen a casa a Santo Domingo, doncs és veritat que el panorama pot pintar millor, no?, que aquí a casa dels Arlequinats. Però també et dic una cosa, Adri, aquell mite de Santo Domingo, no?, d'estadi petit, complicat, de saltar, de treure punts, al final, veient les xifres, ja sabem que el Sabadell a casa no està rendint del tot bé, al final és el segon pitjor local amb només 21 punts, però és que l'Alcorcón és el cinquè pitjor anfitrió de la categoria. Demà ho ampliarem més amb les estadístiques, però el conjunt d'en Quel ha sumat tot just dos més que el Sabadell, el seu camp, 23 punts.
És a dir, si hagués fet la feina el Sabadell contra el Tenerife, tindria més punts a casa que no pas l'Alcorcón.
Tal qual. És a dir, que al final tampoc li ha estat traient tot el suc en el seu estadi tan característic. És més, l'Alcorcón és l'equip que més perduts ha perdut al seu estadi, juntament amb el Castellón, un total de 10, i també és l'equip que més gols ha encaixat, 23. Per tant, com dic, uns números que poden sorprendre, no?, per aquest mite que s'ha creat entorn de Santo Domingo, aquest estadi petit, poc més de 5.000 espectadors, i això, que l'Alcorcón no està traient els números que voldria. Més enllà de factors de locals, visitants, el que diuen que era és que també va de jugar bé, però sobretot el que comentaves, Adri, d'aquesta muntanya russa de sensacions que fa referència d'algú últimament i també ha fet referència avui en Quela, que qui sàpiga controlar millor tot aquest ball de sensacions i de sentiments tindrà molt guanyat.
Sabemos que es un partido, como dice la pregunta, muy, 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 muy complicado para todos, para el Sabadell, para nosotros, y el que logre mantener la calma y el que logre jugar mejor, pues estará cerca de ganar, a ver si somos nosotros capaces de meternos en la cabeza que somos un buen equipo y que vamos a competir y que de competir bien se sacarán las cosas, y yo creo que estamos preparados para hacerlo.
Doncs discurs similar, gestió de nervis, competir bé i estar capacitat per treure la situació endavant i redreçar el rumb. Del Sabadell, s'ha mullat molt o no?
Doncs és veritat que ha parlat del centre d'esports, se li ha preguntat directament per què espera del conjunt d'Antonio Hidalgo. Jo diria que ha fet una anàlisi, Adri, no del tot acurat i allò tirant una mica de tòpics generals i generalitzant-ho, això, en tota la categoria. Vols escoltar a veure què ha dit encara sobre el Sabadell?
Sí, sisplau.
Vinga.
El Sabadell és un equipo que los resultados últimamente fuera de casa le convierten en un rival complicado como todos. Es decir, es un equipo con una entidad clara y que hace las cosas bastante, bastante bien, y están compitiendo pues como todos, estamos todos ahí al límite, pero el Sabadell puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera, como todos.
Sí, la veritat és que és difícil fer una lectura més genèrica.
Sí, sí.
Pot guanyar i pot perdre contra qualsevol al Sabadell, sí, és veritat. El tema del bon rendiment fora de casa últimament, agafant les paraules literals d'en Quela, crec que són 4 punts de 18. O sigui, una victòria, un empat i 4 derrotes en les últimes 6 sortides del Sabadell. Tampoc seria per tirar coets, però vaja, ja ens agradaria tenir aquest problema que el Sabadell fos fora de casa, un fora de sèrie que cada cop que va lluny de la nova Creu Alta ho guanya tot, entre altres coses perquè significaria que dels 9 que queden, 6 els tindríem gairebé a la butxaca a Anduba i demà a Santo Domingo. Ho remato, baixes. En Quela s'ha de trencar molt les banyes a l'hora de pensar l'alineació o té molta gent que està fora de combat?
Et diria que sí, perquè compten pràcticament tothom. Així com el Sabadell té aquest reguitzell de baixes per sanció per acumulació de drogues, el Corcón en aquest cas no en té cap. Ahir teníem el dubte del tema Enguacali, que té 4 grogues, més una que va veure
amb el Huesca, sí, la primera divisió.
Volta. Sí, però són competicions diferents i, per tant, no acumulatives. Així que Enguacali, el jugador estrella d'aquest Alcorcón, el reforç estrella hivernal del conjunt madrileny, doncs sí que podrà estar contra el Sabadell. Així que, per sanció, cap baixa, cap absència, només per lesió apunta Adri Boateng i també el porter suplent Jesús Ruiz. Són les úniques baixes confirmades en el conjunt d'en Quela.
Gràcies, Sergi Parc. Una abraçada.
Fins ara, Adri.
ara de la segona B de Futbol Sala.
Derrota dura, bàsicament, perquè diem adéu al play-off. I, bueno, és que l'última jornada per lluitar per la Copa del Rei, que estem dins encara.
És el Jordi Cerdà, el jugador de l'Escola Pia, parlant de l'escenari que li ha quedat al seu equip, però que també el podríem aplicar al Club Natació Sabadell, perquè és el mateix. Tant uns com altres han dit adéu a les seves opcions de classificar-se pel play-off d'ascens a una jornada de tancar la temporada. Els escolapis eren els millors situats dels dos, però van caure a la pista del Barceloneta per 4-2, encadenant així el tercer partit consecutiu sense guanyar, després de signar una arrencada espectacular en aquesta segona fase. Cerdà reconeix que per la forma de perdre serà complicat recompondre's.
Jo, sincerament, crec que hem fet un bon partit. L'únic que ens ha faltat és el gol, perquè crec que per ocasions els hem guanyat bastant. I els últims minuts, pues, errors, diria que de nens petits, pues, ens costen una derrota que costarà d'encaixar.
La bona notícia, que la Pia depèn de si mateixa per classificar-se per la pròxima edició de la Copa del Rei. Guanyant contra el Mataró a casa a la darrera jornada, d'aquí a dos caps de setmana, seria suficient. El Natació Sabadell, en canvi, necessitarà un miracle per aconseguir-ho. Després de perdre contra el Sala 5 Martorell per 2-4, els nadadors tenen encara alguna possibilitat d'acabar entre els 5 primers, però és més aviat remota. Una vegada més, els de Borja Burgos van pecar de falta d'encert de cara a porteria en un partit que, a més, ja perdien 0-2 abans dels 2 minuts de joc. Així ho analitza el tècnic.
Han sigut 2 minuts i mig nefastos. Era una falta, jo crec, bueno, d'atenció, d'actitud, de no estar realment ficat en el partit. Però igual que dic això, crec que els altres 36-37 minuts són, no sé com catalogar-los, però molt bons segur. Crec que superiors al rival i diria inclús que poder del milloret que hem fet en molt de temps. Però ens hem topat amb un arriero, crec que espectacular, el porter rival.
L'entrenador i també el porter suplent Arnau Manzano van acabar expulsats per protestar després que els àrbitres no assenyalessin penal en dues mans dins de l'àrea gairebé seguides del Martorell, que semblaven força clares. En tot cas, amb la derrota, el club es queda, com dèiem, ja fora de la lluita pel play-off i gairebé també de la Copa. Una gran decepció, tenint en compte les expectatives creades, ja que el Natació Sabadell va arrencar la segona fase com a líder després d'un primer tram de lliga pràcticament immaculat. El Sergi Parc, després de l'última derrota nedadora, va poder conversar amb el Dani Castro, jugador de l'equip, per analitzar aquesta davallada.
Dani Castro, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda per dir alguna cosa, eh? Derrota 2-4, ho comentàvem ara, no es poden fallar més ocasions en un partit, i a més en un partit això, que és que l'heu començat pràcticament perdent 0-2 contra tot un Martorell, és molt complicat després remuntar-li.
Sí, la veritat que hem sortit dormits, no podem sortir així davant d'un rival tan fort. Els primers 4 minuts ens han passat per sobre, han encaixat 2 gols i a partir d'aquí a contrarremolc. Com bé dius, no hem parat de generar ocasions, no portem una bona dinàmica, no portem una bona ratxa, no ens entra tot el que ens entrava abans i bueno, al final, pues, derrota una més i bueno, seguir treballant.
No sé quin és el sentiment, decepció, perquè clar, després de la primera fase que veu culminar, amb un bagatge espectacular, clar, arribats a aquest punt, doncs imagino que és difícil, no?, de digerir.
La veritat que sí, la veritat que estem passant moments molt complicats. L'equip ens hem intentat repondre jornada a jornada, hem estat treballant molt amb les baixes, amb els inconvenients, amb les expulsions. Al final, pues, no hem tingut sort, no hem pogut capgirar o continuar, per dir així, la ratxa que portàvem inicialment a la primera lliga, a la primera volta, pues, la veritat que decepció, no?
I a més avui, Dani, tampoc hi ha hagut sort amb el tema de l'arbitratge, amb 1-3 en el marcador, que encara tenia opcions, dues jugades per mans des de la graderia semblaven clares, crec que tot el pavelló ha vist mans en aquestes dues jugades, que a més, clar, han vingut consecutives i aquí la banqueta del club que s'ha tornat boja, no sé com has vist aquestes jugades, però home, també han marcat una mica el partit.
Sí, la veritat que, si més no, les primeres han estat clares, les segones no les he pogut veure bé, però tothom deia que sí que eren mans. Bueno, els nervis passen factura, ens estem jugant molt, portem una dinàmica, com dic, molt, molt dolenta, ens costa fer gols, ens costa que entrin, els arbitratges, pues, no ajuden, fan la seva feina, però al final, ostres, amb un 1-3, ja no els dos penals, però un, ens podem posar al partit, com bé hem dit, tenim moltíssimes ocasions, i bueno, no queda un altre que seguir treballant i pensar de cara a l'any vinent.
Mira, ho remato i t'anava a preguntar precisament per aquesta qüestió de l'any vinent. Queda molt, encara queda una jornada per tancar aquesta lliga, però veient la gran primera fase que heu fet, jo no sé si realment caldria ara una reconstrucció o més aviat un projecte continuista, perquè clar, heu demostrat sobre el parquet de què sou capaços, però també heu ofert aquesta versió més dolenta a la segona fase, no? No sé què n'opines tu.
Bueno, al final els números estaven aquí, no? Hem fet una primera volta, una primera fase molt bona, líders dels dos grups, amb diferència, molt bons resultats, perdem molts pocs punts. Bueno, ens han, bueno, un continuat de fets negatius, a part de la dinàmica, lesions de jugadors importants, el capità Chato, de Manís, la sanció de Pepe de 4 partits... Bueno, ha estat moments molt difícils i veurem què passa, perquè bueno, no sabem si continuarà molta gent l'any que ve, si hi haurà baixes, no sabem què passarà i bueno, de lluitar aquesta última jornada pel club, no? Perquè no ens quedem altre que per l'afició. Crec que també l'equip es mereix pues, acabar de la millor manera. Intentàvem avui pues, capgirar aquesta tota dinàmica negativa, però no hem tingut sort. Així que intentarem anar a Palma davant del líder del campió de Lliga a guanyar i fins aquí aquesta temporada.
Deixem rematar-ho ara, sí. Pel to, no sé si també parles a nivell personal de no saber si seguiràs o no.
Bueno, no, encara és d'hora, però bueno, ja veurem què passa, no per mi, sinó a tot l'equip i de moment no ho sé què passarà, però ja es veurà.
Doncs ja es veurà, Dani, ànims a seguir, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Minuts mal comptats per arribar a les 3, tram final del programa. L'OAR Gràcia Femení, com sabeu, ha acabat la fase regular de la Divisió d'Honor Plata d'handbol amb l'objectiu de la permanència a la butxaca, però la temporada no ha acabat aquí. Aquest passat cap de setmana va començar la Copa Catalana, que ha adoptat un format totalment diferent de l'habitual. Va ser, a més, una estrena amb derrota 23-26 per 3 gols de diferència contra l'handbol Gavà. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
El canvi de calendari a la màxima categoria femenina ha variat totalment el format de la Copa Catalana. La seva fase final impossibilita la participació dels seus equips i, per tant, només s'hi prenen part els equips de plata que volen. Així, ha quedat una competició amb 5 equips i el format ha passat d'eliminatòria directa a una lliga a una sola volta. Carol Carmona, entrenadora del conjunt gracienc, veu la Copa com una oportunitat per no tenir l'equip parat durant 3 mesos i fer una posttemporada de qualitat per millorar aspectes de cara al curs següent.
No tenim objectiu de guanyar la Copa perquè sabem que és molt difícil. Però l'objectiu al final és, ja estem pensant en la pròxima temporada, i al final és intentar consolidar una mica més el grup perquè a cada any vinent doncs, treballar cosetes i que ens serveixi. És a dir, no estar parades, perquè si no jugàvem estaríem 3 mesos parades sense competir, i jo crec que també com que el grup pràcticament és el mateix, doncs està bé continuar treballant i intentar doncs, millorar l'equip.
L'inici ha agafat l'equip a contrapeu. Diumenge van caure al carrer Bocaggio 23-26 contra el Gavà. Teòricament, l'equip més fluix de la competició si ens fixem en la classificació de la Divisió d'Honor Plata. Van quedar just per sota de l'OAR amb un punt menys. Carmona explica que les va penalitzar molt a la primera part d'estar tant de temps sense competir.
S'ha penalitzat el fet d'estar tres setmanes, crec que són tres setmanes sense competir des de que vam acabar. Portem molt temps, també he tingut això, alguna jugadora tocada, i bueno, el fet d'acabar la lliga, d'estar content d'haver aconseguit l'objectiu, ens ha costat de tomar una mica el que és el nivell competitiu. Vam entrar molt malament al partit, va costar molt, la primera part no va estar bé perquè no vam defensar, vam deixar molt d'avantatge al marcador, i sí que és veritat que la segona part ens vam posar les piles, però clar, no podem guanyar el partit amb una part només.
Aquest cap de setmana tornen a descansar i el proper partit serà contra el Sant Joan d'Espí el diumenge 30 al Pavelló Municipal de Gràcia.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Avui acabem el món de la cistella, el bàsquet, amb la còmoda victòria a domicili del Club Natació Sabadell a la pista del Sant Feliuenc per refer-se de la derrota contra el Cerdanyola de la setmana passada. Els nedadors es van desfer del conjunt de Sant Feliu, equip de la part baixa de la classificació, per un contundent 58-79 gràcies a un parcial de 8-24 en l'últim període. Emmanuel Reyes, Teddy, el capità de l'equip, argumenta que el marcador del darrer període va ser fruit del treball previ durant tot el partit.
Claro, porque mantuvimos la intensidad todo el partido y jugando en equipo todo el rato, nos mantuvimos jugando en equipo y al final dio su resultado. No bajamos los brazos en ningún momento y eso nos ayudó a sacar la victoria.
Amb aquest triomf, els de Jonathan Ramírez arriben vius a la darrera jornada en la lluita per la segona plaça. Recordem que els tres millors segons dels cinc grups del Campionat d'Espanya de Primera Divisió aniran a les fases d'ascens a Lliga EVA. Objectiu molt complicat, però no impossible. Han d'esperar una derrota del Cerdanyola a la darrera jornada i aconseguir la victòria, perquè l'empat actual afavoreix els verds degut a la baraix. Els enfrontaments no ajuden gaire a l'optimisme. El Cerdanyola visita la pista del Mollet B, el darrer classificat sense cap victòria encara, mentre el club ha de rebre a Can Llong, el Ripollet, el primer classificat i encara invicte en el grup. Teddy afirma, en tot cas, que psicològicament arriben preparats després del cop que va suposar perdre prèviament contra el Cerdanyola.
Fue duro, pero la verdad es que no tanto, porque, oye, un partido que nosotros no teníamos presión alguna sobre... O sea, tanta presión no había sobre el partido. Queríamos sacarlo, no se pudo, un partido que se perdió, y el lunes empezamos, reiniciamos la 20, hicimos un reset y, oye, pensar en el partido siguiente.
El club tindrà la possibilitat de posar la pressió al Cerdanyola, ja que juga dissabte, mentre el Cerdanyola ho farà a Mollet diumenge per la tarda. Evidentment, el partit a les Naus, el conjunt de Can Llong jugant a les Naus. Demà dimecres a l'Hotel Suís passarem les hores prèvies a l'Alcorcón Sabadell connectant amb Madrid. Tindrem les estadístiques de l'enfrontament a Santo Domingo. Repassarem com estan els Averaix en una jornada decisiva, en aquest sentit, pels tres duels directes que hi ha a la zona baixa de la classificació. Tindrem futbol sala amb l'Amics del Pou Insercat, el grup de Raon Estudi Barcelona i també el futbol sala Sabadell Femení Clínica Dental Navarro, i evidentment farem un cop d'ull a com avancen els europeus de natació. S'estan nedant en el cas dels Paralímpics a Madeira, a Funchal, en el cas de l'europeu de natació a Budapest, a Hongria. Gairebé les 3, només em resta enviar-vos una abraçada des de l'altra banda del vidre del Roger Benet, qui ha estat en el control de so. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Per trobar el podcast de l'Hotel Suís, radiosabadell.fm, i si no, a través de la xarxa social d'arroba Ràdio Sabadell. Demà més, una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.